No, sorteig a partir de demà. Les cartes arribaran d'aquí un temps, d'aquí uns dies.
Quan truco el cartell,
si aquesta setmana truquen al timbre, podeu obrir encara.
Val, aquesta setmana...
Després ja entrevistarem un expert perquè ens digui a partir de quin dia.
Però és molt fàcil, si no obres i no te la donen,
no
compta, no?
No sé si et poden deixar un avís dient que has d'anar a Correus a buscar-la.
Quan és una cosa que s'ha fet, és el més fàcil.
També preguntarem avui, doncs mira, i després us ho diem.
Doncs ja tenim motius suficients. No, per això, tenim motius suficients per escoltar-te. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, a les 8, bona nit.
A RAC 1, no ho sé. Amb Anna Ballonés.
Avui és 12 d'abril, per tant, això vol dir que queda un mes just per les eleccions i, com dèiem, ja es comença a engegar tota aquesta maquinària. Ara també ho explicàvem, demà es fa el sorteig per qui li toqui anar a les meses electorals i d'aquí a una estona, en temps de tertúlia, precisament en parlarem i també resoldrem dubtes. A banda d'això, però, el que avui centra la precampanya és el debat al voltant del model de finançament. Ahir Salvador Illa ja ho posava sobre la taula i avui a Ser Catalunya hi ha insistit de nou.
Jo parlo amb en Pedro Sánchez. Jo de fer els plantejaments que crec que convenen a Catalunya, Pedro Sánchez ho sap, i Pedro Sánchez està d'acord en què cal millorar el finançament de les comunitats autònomes.
Salvador Illa ha explicat com s'hauria de fer aquesta millora. Ara ve una proposta del PSC que no ha agradat a l'oposició, però per diferents motius. Els partits independentistes perquè els sembla massa poc i a la resta doncs, perquè consideren que no és el moment. I encara al voltant de les eleccions, atenció, perquè hi ha polèmica a Sabadell per un acte amb Aliança Catalana. Qui els ha convidat és l'ANC Territorial, però la decisió ha generat força malestar també entre la direcció nacional. De moment, Esquerra i la CUP, que també ja estaven convidades, ja han dit que renuncien a participar-hi. Avui també parlarem, però, de novetats a les presons. Avui el govern s'ha tornat a reunir amb els sindicats i han arribat a diversos acords. El més cridaner és que lligaran els ganivets a les taules i que la majoria del menjar ja arribarà al centre tallat. De seguida ho explicarem també tot amb més detall. I a banda d'això, novetats al voltant de la Federació Espanyola de Futbol. Avui l'actual president, Pedro Rocha, ha anat a declarar com a testimoni pel suposat cas de corrupció, però després d'escoltar-lo, la jutgessa ha decidit aturar la declaració i considerar-lo directament com a investigat per aquest cas. Justament Rocha havia quedat com l'únic candidat a les eleccions que havia aconseguit els avals que calen per presentar-s'hi. I en temps de tertúlia parlarem amb alguns joves per saber amb quina freqüència reben imatges pornogràfiques a través de les xarxes socials i, sobretot, com reaccionen davant d'aquesta situació. Aquest matí, el Món Arracun, exdirectiu de Meta, que agrupa, entre d'altres, a Instagram o a Facebook, ha criticat que la companyia no fa res per protegir els menors. Abans de parlar-ne, però, titular pel temps, avui ha estat un dia de cel serè i les temperatures han pujat entre 2 i 6 graus respecte de les d'ahir i han arribat fins als 31 a Aldover i als 30 a Vinebre. Demà i diumenge els termòmetres tocaran sostre en un cap de setmana en què es mantindrà l'ambient assolellat. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, compte enrere per les eleccions del 12 de maig. Avui queda un mes just per les eleccions al Parlament. De fet, demà mateix, ara ho explicàvem, ja començaran aquests sortejos de les meses electorals. Fins dimecres vinent, els ajuntaments de tot Catalunya triaran a l'atzar els presidents, els vocals, també els suplents de totes les meses del país. I com dèiem, a les portes d'arrencar aquesta campanya, el finançament va també camí de convertir-se en un dels temes de debat. Avui Salvador Illa ha defensat el desplegament de l'Estatut com a fórmula per millorar-lo. Ara bé, el candidat socialista s'ha quedat sol.
Illa aposta per crear un consorci tributari amb l'Estat que podria arribar a recaptar tots els impostos, una fórmula que assegura que té el suport de Pedro Sánchez, ho ha dit a Ser Catalunya.
Jo parlo per mi, jo no puc parlar per Pedro Sánchez, però evidentment el govern d'Espanya ha dit que hi ha una qüestió del finançament autonòmic que s'ha de resoldre i em tocarà a mi fer el plantejament que em correspon fer com a president de la Generalitat de Catalunya, si és que ho soc, espero ser-ho.
creu que amb aquesta maniobra es podria revertir la situació. Catalunya és el tercer territori que més aporta, però el 14è a l'hora de rebre finançament de l'Estat.
Ara bé, l'independentisme creu que aquesta proposta d'Illa és poc ambiciosa, mentre que Ciutadans i el PP consideren que no toca de peus a terra, Sílvia Solanes.
Per Junts, Esquerra i la CUP es queda curta, així ho valorava en Jordi Turull, la republicana Raquel Sanz i la cupaire Laia Estrada.
El senyor Illa només aixeca la veu per defensar el PSOE. Mai ha aixecat la veu per defensar els interessos dels catalans.
No parla de finançament, de fet diu que parla de finançament, però està parlant de propostes de l'any 2006. I el finançament fa com amb la llengua, no? Ens intenta enganyar, intenta enredar-ho tot.
El que planteja és que el govern de Catalunya redueixi a ser un apèndix del govern espanyol.
En canvi, des del PP, Alejandro Fernández creu que primer cal recuperar la confiança i després negociar.
Què és el que ha funcionat històricament? Els acords. Es va produir l'any 96 un acord, 5 anys després un segon acord, que era el 30% de l'IRPF i els impostos especials. El que no funciona és el que s'ha fet amb els darrers anys, que és plantejar impossibles, no anar a les reunions.
I Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i dona voltes fins a dir que Sánchez no vol que ella sigui president perquè, si no, diu, l'independentisme li retirarà el suport.
El govern espanyol, però, evita mullar-se sobre la proposta d'Illa. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, no aclareix si n'havien parlat amb el líder del PSC, però té coll avall que si guanya el 12 de maig, Catalunya farà un pas endavant.
Por supuesto, todas las comunidades autónomas aspiran a tener unos recursos suficientes que permitan dar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad. El señor Illa lleva tiempo trasladando a la opinión pública que Cataluña no puede estar permanentemente en un debate identitario.
I qui també entra de plena aquesta precampanya electoral catalana és Isabel Díaz Ayuso, que parla precisament de Salvador Illa. La presidenta madrilenya creu que Pedro Sánchez farà el que calgui per continuar a la Moncloa i que fins i tot, diu, podria jugar una mala passada al candidat del PSC.
Si hace falta se entregará la cabeza de Illa para que Puigdemont no nos retire el apoyo en el Congreso de los Diputados y así está España. Serán capaces de vender incluso 10 sedes del PSOE con afiliados dentro con tal de seguir ahí. Ni las siglas, ni el amor a España, ni a la convivencia. Aquí no hay principio ninguno.
I també ha afegit que l'independentisme posa en perill la convivència. Encara, però, sobre aquestes eleccions al Parlament, atenció, també ho dèiem en començar, aquesta polèmica que hi ha a Sabadell després que la territorial de l'ANC hagi convidat Aliança Catalana a un cicle de xerrades amb partits independentistes. Esquerra i la CUP ja han dit que rebutgen participar-hi si el partit d'ultradreta es manté en aquest cartell, mentre que l'Assemblea de Sabadell ho defensa sota el paraigües de la llibertat d'expressió, la Iaia Colomer.
Sí, el cicle està programat per la setmana que ve. Cada dia es parla amb un partit diferent perquè expliqui les seves propostes pels propers 4 anys. La d'Aliança Catalana està prevista divendres que ve i ha aixecat molta polseguera. Els primers que van declinar participar-hi van ser els cupaires. Ahir, en un comunicat, van demanar a l'Assemblea de Sabadell que replantegessin convidar el partit d'extrema dreta. Creuen que s'equivoquen al donar veu als que volen destruir, diuen, els drets humans. I aquest migdia s'hi ha afegit Esquerra, que declina participar-hi i creuen que és un error normalitzar l'extrema dreta, porti la bandera que porti. En canvi, en un comunicat també difós a Twitter, l'ANC de Sabadell ho defensa i dona per bona la participació d'Aliança. Asseguren que la llibertat d'expressió és un dret inalienable i que s'ha de respectar.
Doncs ara bé, des del Secretariat Nacional de l'ANC se'n desmarquen. En un comunicat recorden que tot i que les assemblees territorials poden fer els actes que vulguin, sí que han de respectar el codi deontològic de l'entitat, que en aquest cas especifiquen que rebutja la discriminació cap a les minories. Per tant, estarem pendents també de qualsevol novetat que hi pugui haver al voltant, com dèiem, d'aquest cicle de xerrades que organitza l'ANC de Sabadell i que, com dèiem, i ha convidat també a Aliança Catalana. Mentrestant, unes eleccions també que vindran marcades per l'aplicació de l'amnistia. En aquest sentit, Gonzalo Boye creu que no feia falta que els acusats de Tsunami Democràtic se n'anessin a l'exili. L'advocat de Puigdemont diu que la llei ja inclou aquesta causa i que no s'han d'amoïnar perquè la norma els empara. Per tot plegat, Boye, que també és advocat de Josep Alai, li ha recomanat que es quedi a Barcelona. Cap de l'oficina de Puigdemont és un dels acusats per terrorisme dins la causa de Tsunami Democràtic. Boye ho ha explicat a TV3.
Que siga recuperándose y que se mantenga donde se ha mantenido en todo momento, que es en Barcelona. La Audiencia Nacional nos requirió aportar domicilio y lo hemos aportado y no hay ningún problema con el señor Alai.
Boye també assegura que Puigdemont podrà tornar sense cap problema quan s'aprovi la llei d'amnistia. Ara bé, l'advocat deixa clar que amb la justícia espanyola mai es pot estar 100% segur. La Les 8 i gairebé 10 minuts i mentrestant el govern espanyol fa un pas més en l'aplicació de la llei de memòria democràtica i anuncia el final imminent de la Fundació Francisco Franco. La via per acabar amb la seva activitat és l'extinció legal de l'entitat que promou l'obra del dictador. La Fundació Franca, però, ja ha avisat que pensen resistir i anar als tribunals. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, la llei de memòria democràtica de 2022 diu que serà causa d'extinció d'una organització fer apologia del franquisme, enaltir el cop d'estat i la dictadura. I avui a la SER el ministre Víctor Ángel Torres ho ha dit clar.
Si una fundació rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia.
Es decir, que estamos viendo los últimos días de la Fundación Francisco Franco.
Sí.
L'anunci no ha sorprès la Fundació Franco. El seu president, Juan Chicharro, diu que s'ajusten a la llei i no es donen per extingits.
Los estatutos de la Fundación Nacional Francisco Franco se ajustan perfectamente a la ley de memoria democrática, por lo que le auguro una dura lucha en los tribunales. Así que menos loros, menos loros.
La Fundació Franco, però, va moure fitxa fa uns mesos per evitar el tancament. Va modificar els estatuts i ara diuen que respecten totes les víctimes del període comprès entre 1931 i 1977. L'última paraula la té ara el protectorat de fundacions que depèn del Ministeri de Cultura.
Any 2024 i encara estem parlant d'aquesta eliminació de la Fundació Francisco Franco. En fi, sobre aquesta decisió de la Moncloa d'acabar amb la Fundació, avui li hem preguntat al politòleg Cugat Comas què en pensa.
D'aquí un any i mig farà mig segle de la mort del dictador feixista, 50 anys. Avui, a 2024, és notícia que el govern diu que extingirà la Fundació Francisco Franco. Vist així, sembla una pel·lícula d'aquelles que el pacient ha estat en coma i es troba el món canviat. Però no és així, i no es pot desviar el tret. Aquí ningú ha estat en coma, i aquesta fundació, com d'altres associacions infectes, han campat lliurement, rebent subvencions estatals i regionals, amb agenda pròpia els dies com el 20N, amb xiringuitos nacional catòlics com aquell Valle de Colgamuros, i performances com els homenatges, misses o el trasllat de la mòmia de Franco, sempre amb tota la parafernàlia. Sistemàticament els hem caricaturitzat, que si nostàlgics per no dir feixistes, que si demanen taxis, que si són d'un equip o d'un altre, que si radicals i que no a l'extrema dreta però tampoc a l'extrema esquerra. I ara els tancaran la fundació? Ara, quan els escolars ja no saben qui era en Franco? El Twitter els elogia en els pantans i la dreta diu que no n'hi ha per tant i que ser d'ultradreta és quasi trendy? Ara anem tard i anem malament.
Gràcies, Cugat. De fet, aquest no és però l'únic anunci que ha fet avui el govern espanyol. També ha retirat la medalla al mèrit en el treball a l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran. L'empresari el van condemnar diverses vegades per delictes de corrupció i va estar-se 6 anys a la presó. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, ha justificat la retirada del reconeixement.
En el Ministerio de Trabajo se han concedido medallas para personas que hoy ya no son honorables, personas que han sido un mal ejemplo para nuestro país, que han estado vinculadas a la corrupción.
El Ministeri també ha retirat la medalla al mèrit en el treball a l'exdirectiu de Caixa Nova, Julio Fernández. En aquest cas, el van condemnar pel cobrament indegut de prejubilacions al seu equip directiu. 2 minuts per arribar a 9:15. Pedro Sánchez aconsegueix el suport d'Irlanda i de Noruega per reconèixer l'estat de Palestina. El president espanyol lidera la reivindicació. Aquesta tarda, de fet, s'ha reunit a Dublín amb el nou primer ministre del país, Simon Harris, que s'ha mostrat obert a reconèixer l'estat palestí i exigir un alto al foc a la zona. Al matí, Sánchez ha visitat el primer ministre de Noruega, a Oslo, on també ha trobat la complicitat del mandatari noruec.
Aquest posicionament del país escandinau és especialment rellevant, tenint en compte que tradicionalment havia tingut el paper de mediador en el conflicte del Pròxim Orient. Ha signat un document en què critica obertament Israel. La gira de Sánchez per recollir adhesions pel reconeixement de Palestina continuarà la setmana vinent amb reunions amb els primers ministres de Portugal i Eslovènia.
I per cert que sobre el terreny totes les mirades estan posades sobre un possible atac imminent de l'Iran a Israel. Els Estats Units hi donen credibilitat. De fet, avui mateix el Consell de Seguretat de la Casa Blanca ha avisat que es tracta d'una amenaça real, tot i que no han volgut donar més detalls sobre quan podria passar. Seria la represàlia per l'atac d'Israel a l'annex consular iranià a Síria, on van morir 7 membres de la Guàrdia Revolucionària. Mentrestant, tot plegat també té la seva derivada a l'Estat. El govern espanyol demana al PP que aclareixi ben bé quina és la posició al conflicte entre Israel i Palestina. Si aquesta setmana el Congrés, Alberto Núñez Feijóo, obria la porta a la solució dels dos estats, Avui Isabel Díaz Ayuso l'ha contradit públicament. La presidenta madrilenya creu que seria un error i acusa Sánchez de voler crear una cortina de fum amb la política internacional.
Ahora ha decidido que la segunda masacre más importante cometida contra los judíos después del Holocausto se solucione premiando a los terroristas de Hamas con el Estado palestino, que por el momento nadie había pedido. ¿Y por qué tanta preocupación, supuestamente preocupación, por una paz en Oriente Próximo y guerra en España?
Doncs bé, Pedro Sánchez ja li ha respost. El president espanyol demana als populars que fixin d'una vegada per totes si creuen que Palestina hauria de tenir o no el seu estat.
Lo que yo escuché en el Congreso de los Diputados fue un amplio respaldo por parte de los grupos parlamentarios a la posición del gobierno de España de reconocer el Estado palestino. Es cierto que en el principal partido de la oposición estamos escuchando distintas voces que dicen que no, que dicen que tal vez, en todo caso que se aclaren.
Sí, com sigui, tot i el que ara sentíem, Ayuso, això sí, ha volgut deixar clar que no estava portant la contrària al seu cap de files, Alberto Núñez Feijóo. Un quart de nou, ho dèiem també en començar, el Departament de Justícia ha mogut fitxa i planteja novetats a les presons, un mes després de l'assassinat de la cuinera Damas d'Enric. Ara proposa lligar els ganivets a la taula on s'hagin de fer servir i també portar el menjar ja tallat als centres. Són dues només de les mesures que el govern i els sindicats han debatut avui en una nova reunió que ha durat gairebé 5 hores, Benet Iñigo.
La idea és que els ganivets a les cuines, però també els cúters o les tisores a les aules de tallers ocupacionals, siguin fixes als espais on es facin servir. Cal veure de quina manera hi queden ancorats. A més, com menys s'utilitzin, millor. I per això es fomentarà l'arribada d'aliments anomenats de quarta gamma, és a dir, ja tallats i preparats. Es tracta de dues mesures proposades específicament per evitar nous casos com el de la Núria, la cuinera de Mas d'Enric, assassinada per un pres. A la trobada d'avui, però, també s'ha parlat d'augmentar el personal amb 175 funcionaris que s'afegirien a les més de 400 places noves ja previstes. I a nivell tecnològic, el govern s'ha compromès a donar polsadors d'emergència a tot el personal que entri a una presó i farà proves pilot amb inhibidors de mòbils per inutilitzar tots els telèfons que els presos puguin tenir de manera il·legal. Una reunió que per primera vegada les dues parts qualifiquen com a profitosa, tot i que no s'ha tancat del tot cap acord. I arriba després que la setmana passada els sindicats tornessin a plantar el govern en la taula que havia de parlar de condicions laborals.
Les 8 i 17 minuts es complica també, com dèiem a l'inici, la successió de Luis Rubiales al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit.
El jutge que ha imputat a Pedro Rocha, que és l'únic candidat de fet a les eleccions, per les suposades irregularitats en contractes a la Federació. Ara la FIFA, el Consell Superior d'Esports i també el Tribunal Administratiu de l'Esport estudien mesures per inhabilitar-lo.
Sí, Pedro Rocha va ser el vicepresident econòmic de l'era Rubiales i en va agafar el relleu com a president interí després de la dimissió de Luis Rubiales. Ahir a la nit va quedar com a únic candidat a les eleccions perquè ningú més, també s'hi volien presentar Ivà Parera i Carlos Herrera, va poder reunir els avals necessaris, cosa que ell va aconseguir folgadament, i dilluns, dia 15, hauria de ser proclamat president sense procés electoral com a candidat únic. Però aquest matí Roig ha anat a declarar com a testimoni del cas Brody, que investiga la presumpta corrupció, administració deslleial i blanqueig de capitals a la Federació durant el mandat de Luis Rubiales, i al cap de mitja hora de declaració, davant les respostes evasives que estava donant Rocha a la jutgessa, aquesta ha decidit suspendre l'interrogatori i canviar la condició de Rocha de testimoni a investigat. Uh-huh. Per tant, imputat en aquest cas també. Ell, al sortir dels jutjats, ha dit que està tranquil.
¿Es una preocupación ahora?
No, en absoluto. Tengo la conciencia muy tranquila.
¿Usted participó en ese contrato?
No. Muy amable, muchas gracias y hasta la próxima.
I arran de la seva imputació, el Consell Superior d'Esports del govern espanyol s'ha posat en contacte amb la FIFA, que podria acabar intervenint la federació, alhora que el Tribunal Administratiu de l'Esport ha obert un expedient a Pedro Rocha que pot acabar en inhabilitació, cosa que també pot fer cautelarment inhabilitar-lo al CSD mentre es resol aquest expedient d'altat. Rocha ha publicat aquesta tarda un comunicat en què es declara sorprès pels esdeveniments d'aquest matí, defensa la seva innocència i honradesa, diu textualment, i demana que la declaració, ara com a investigat, es faci el més aviat possible. A hores d'ara, és força probable que hi acabi havent un nou procés electoral a la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, anava a dir, veurem com acaba tot plegat, perquè com ara ens explicava el Quim, Pedro Rocha, que ha anat a declarar com a testimoni i n'ha sortit com a imputat justament poques hores després d'haver-se convertit en l'únic candidat a aquestes eleccions. Per tant, aquest procés...
I a
procés...
tres dies de ser proclamat president,
per tant,
cosa que ara queda en stand-by.
Veurem com evoluciona tot plegat. Gràcies, Quim. D'aquí una estona la resta d'actualitat esportiva. Fins ara. 19 minuts i en ple debat sobre l'ús de la intel·ligència artificial, aquesta tecnologia no només ha entrat a les aules a través dels alumnes, també s'ha convertit en una eina útil per a molts professors. Asseguren que eines com el ChatGPT els ajuden a reduir el temps que dediquen a fer tasques burocràtiques. Audal Martínez.
Eines com el ChatGPT no només han entrat a les aules a través dels alumnes, sinó també dels docents i dels equips directius. Cada cop són més els que la fan servir per agilitzar la redacció de textos, la preparació d'exercicis o la creació de les graelles que utilitzen per avaluar l'alumnat. Ho han explicat a RAC1 Meritxell Capdevila de l'escola Eduard Toda i Güell de Reus i l'Eva del Centre de Formació Professional CECAC Barcino.
Un acte de claustre o bé si fins i tot una circular, algun escrit fins i tot per xarxes. Per exemple, avui observa l'actitud d'un alumne amb un treball al grup, no? I ell m'extreu els ítems directament i la graella feta. Jo recordo que jo havia trigat l'última 4 hores en fer-la aproximadament i aquell no m'ho va fer en 3 minuts.
Ara bé, deixen clar que sempre revisen el resultat que els dona la IA per evitar qualsevol error.
I això precisament just també quan està en discussió la protecció dels menors de les noves tecnologies. En aquest sentit, un exdirectiu de Meta reclama incloure una opció a les xarxes socials perquè els adolescents demanin ajuda quan es topin amb contingut que els incomodi. Es diu Arturo Béjar, va treballar a l'empresa matriu de Facebook i d'Instagram fins l'any 2015 i avui ha parlat al món a RAC1, ha assegurat que des que se'n va anar, la companyia no es preocupa gens ni mica de la seguretat dels menors.
Ha dit que les polítiques contra el ciberassetjament eren millors que no pas ara. De fet, ha explicat que un equip de l'empresa va publicar un informe alertant que un 12% dels menors n'eren víctimes i la companyia els va fer fora.
Uno en ocho de menores recibe acoso sexual en los últimos 7 días y no han hecho ningún cambio en la plataforma desde que ese número se volvió público que reduzca o mejore eso. Y claramente no tienen el interés de proteger a nuestros menores hasta que no actúen de una manera correspondiente.
I afegeix que els motius d'aquesta falta d'interès per protegir els menors no només són econòmics, també fan els ulls grossos davant els casos que es troben.
Yo creo que no quieren saber cuando un menor está recibiendo acoso. No quieren saber los daños que sus productos causan. Yo siento que sea el dinero tal cual. Siento que es más problemas como adicción, problemas como pornografía que se le enseña a menores, cosas así que son las feas y difíciles que van a pasar en una red social. No quieren saber de ellas.
Béjar ha assegurat que va posar el crit al cel quan la seva filla de 14 anys es va fer Instagram. Assegura que si hagués vist que els joves estan tan desprotegits no l'hauria deixat.
Doncs bé, sobre aquest tema, avui al 9C, en temps de tertúlia, parlarem amb alguns joves per saber si el fet de rebre imatges pornogràfiques a través de les xarxes socials és un fet comú. Joves com, per exemple, aquesta noia de només 13 anys a qui li va passar això.
Em va començar a escriure per la cara, i jo estava en plan, què, no sé quantos, i de cop i volta em va enviar una foto, jo la veig i dic, i surt allà les seves parts, i jo em quedo així en plan, i el vaig bloquejar.
És només un exemple, com dèiem, però després, en temps de tertúlia, en sentirem més. Doncs bé, davant d'això, precisament els experts alerten també que no es pot obviar l'opinió dels menors a l'hora d'imposar mesures i de restriccions per protegir-los. Demanen que les xarxes socials i també les institucions els donin veu i també vot per no deixar-los de banda.
Ho ha defensat el president de la Plataforma per la Infància, Carles López Picó. Diu que els joves són ciutadans i que, per tant, han de poder participar en els debats al voltant dels seus drets i obligacions.
Entender que esto no es un problema de que los niños o los jóvenes no saben usar internet. La perspectiva debe de ser de derecho, no de los niños no saben usar internet o hacen un mal uso, sino una perspectiva de cómo sociedad, cómo entorno debemos caminar hacia entornos seguros. Y esto nos implica a todos.
N'ha parlat en unes xerrades de FAT Joventut, on també ha fet una crida perquè els centres educatius facin classes especialitzades als espais digitals.
I precisament en aquest sentit, el Col·legi de Periodistes ja fa unes xerrades als instituts perquè els alumnes siguin crítics quan entrin a Instagram, a TikTok o a Twitter. Aquest any en faran un centenar i esperen arribar fins a 5.000 alumnes, Joel Penya.
Fa 15 anys que fan aquestes xerrades i han anat evolucionant. Primer per acostar els alumnes als mitjans de comunicació i ara per evitar que caiguin en la desinformació quan facin servir les xarxes socials. Dos dels col·legiats que fan les xerrades, la Cristina Gironès i en Francesc Domènech, han parlat sobre les sessions de RAC1.
En saben, però alhora no. O sigui, en saben molt més que altres generacions que potser no hem crescut, no, amb les xarxes socials, tot i que alhora, òbviament, no deixen de ser adolescents.
No convé que beguin d'una única font. I el problema que hi ha és que el que passa habitualment és que beuen d'una única font. i que les coses s'han de contrastar.
Les xerrades les fan col·legiats de cada zona de Catalunya i des de l'any passat hi col·labora la Comissió Europea.
Doncs bé, formacions com aquestes podríem dir que són més necessàries que mai, també tenint en compte que només un 2% del contingut sobre nutrició que hi ha a TikTok és cert. És el que revela un estudi de la Universitat de Dublín que mostra com 9 de cada 10 persones de la generació millennial o Z recorren aquesta xarxa social per informar-se, com dèiem, sobre l'alimentació.
La universitat ha analitzat 67.000 vídeos de TikTok i ha arribat a la conclusió que només el 2,1% dels continguts sobre nutrició que s'hi publiquen es basen en l'evidència científica. El 98% de les publicacions restants són totalment o parcialment inexactes. Entre els riscos de seguir aquestes dietes màgiques hi ha la desnutrició i la pèrdua de massa muscular. També poden generar ansietat i frustració. Una altra dada que s'extreu de l'estudi és que 6 de cada 10 joves enquestats admeten que estan influenciats per les tendències de nutrició que corren per la plataforma, i entre aquests gairebé el 70% diuen que en fan cas una vegada per setmana.
Doncs bé, més enllà d'aquests problemes alimentaris, també una altra de les conseqüències que poden provocar les xarxes socials és l'assetjament sexual, i avui justament Barcelona ha obert un nou servei per menors víctimes de violència.
És la Barnahus, un projecte de la Generalitat a diverses ciutats de Catalunya destinat principalment als menors d'edat que han estat víctimes de violència sexual. Un espai on treballa un equip multidisciplinari amb l'objectiu d'unificar tota l'atenció en un únic lloc. El govern calcula que els propers anys els casos de violència sexual en la infància superaran els 3.600 a l'any.
I a tot això, el grup d'experts en violència vicària que ha impulsat el govern haurà de presentar les seves propostes després de l'estiu. El Departament de Feminismes dedicarà el mes que ve a concretar les persones que formaran part de aquest grup d'experts, Benet Íñigo.
Avui s'ha decidit quins perfils hi havia d'haver en aquest grup de treball. Ara cal posar-hi noms i després tindran 3 mesos per fer una diagnosi de la situació i plantejar solucions. Sense voler avançar-se, la consellera Tania Verge reconeix que aquest principi d'any ha estat molt dur, amb 5 criatures mortes a mans dels seus pares, i per això cal explorar noves maneres d'atacar el problema.
Identificar les mesures i les polítiques que siguin les millors per poder fer millor prevenció, per tenir més capacitat de detecció, per poder reforçar també, tant com sigui possible, els sistemes de protecció, tant per als fills i filles com també per a les dones.
Alguns dels objectius marcats també són millorar l'acompanyament a l'entorn de les víctimes, inclosos els professors de les criatures, i també estudiaran si l'impacte mediàtic d'un cas té efecte contagi i, per tant, cal repensar com informar-ne.
I gairebé 27 minuts en Crònica de Successos. Avui ha arrencat precisament el judici a un exprofessor de l'Escola Especial Taiga de Barcelona, acusat de 7 agressions sexuals. Li demanen 37 anys de presó.
El professor ho nega tot, però les famílies de les víctimes, la majoria de les quals eren menors, asseguren que les persones amb Asperger no poden mentir. El tribunal serà l'encarregat de decidir-ho. Sobre la taula hi ha 7 denúncies per agressions entre el 2015 i el 2017. Les víctimes diuen que l'home era responsable de les extraescolars d'esports del centre i aprofitava les colònies i els campionats per abusar-ne.
Encara en successos al Segrià, uns narcotraficants van manipular una torre d'alta tensió per portar electricitat a la seva plantació de marihuana. Els Mossos han detingut 4 persones.
La plantació estava amagada en una granja abandonada. La policia ja estava al darrere dels responsables i en una vigilància va veure com 2 persones manipulaven la torre. Així volien alimentar els sistemes de ventilació i il·luminació de les plantes. Tocar aquestes torres, però, és perillós per qui ho fa i perquè augmenta el risc d'incendi. Per això els Mossos van avançar l'operació prevista.
I ha quedat vist per sentència el judici a 7 persones que arrencaven llaços grocs i que haurien amenaçat el portaveu de Mossos per la Independència.
Segons l'acusació, van deixar muntanyes de llaços grocs i vàters amb missatges humiliants, alguns homòfobs, davant la casa del mosso a Sarrià de Ter, el gironès. Va ser divendres diverses nits durant el 2019, pocs dies abans que el mosso anés a declarar el judici del Suprem. Alguns dels 7 acusats han reconegut que formaven part del grup Justicieros Nocturnos, que es dedicava a arrencar simbologia independentista, però asseguren que no van participar en les accions contra la víctima. Un dels processats, per cert, també és mosso d'esquadra.
I a Tailàndia, pausa en el judici a Daniel Sancho. Aquest vespre se celebra l'any nou budista, una festivitat que també ha arribat a la presó, on ja ha tancat Sancho des de l'agost. Durant aquests dies festius es permet que els presos rebin visites de familiars durant més temps del que és habitual. Recordem que Sancho s'enfronta a la pena de mort per suposadament haver assassinat de manera premeditada el metge colombià Edwin Arrieta. Enviada especial de RAC1 a Tailàndia, Mar Poyato.
Tailàndia celebra durant 4 dies el Songkran, que ha arrencat aquest vespre amb diverses festes a la platja, amb música i ruixades d'aigua per donar bona sort Amb motiu d'aquesta festivitat, els presos reben visites més extenses dels seus familiars. Però avui Daniel Sancho no ha vist els seus pares perquè no hi han anat. Ara bé, sí que ha pogut celebrar l'any nou tailandès perquè a la presó hi ha hagut menú especial i música per amenitzar la vetllada. Una festa que Sancho ha compartit amb un dels seus amics, el pres català Carlos Alcañiz. És de Terrassa, té 36 anys i està condemnat per haver assassinat un home xilè a Tailàndia, company de feina el 2020. Abans també va matar una àvia a Espanya i per això va decidir fugir.
Mig minut per arribar a dos quarts de nou. D'altra banda, aquesta tarda hem sabut que ha mort als 88 anys el metge Santiago Dexeus. Era membre d'una nissaga de ginecòlegs i va ser pioner en l'ús de pastilles anticonceptives i de tècniques de fecundació in vitro. Dexeus va ser el fundador de l'Hospital Universitari l'any 1973. El centre va guanyar notorietat quan l'any 84 va acollir el primer naixement d'un nadó in vitro de l'estat espanyol. L'any 2009, però, van acomiadar-lo.
Va néixer a Barcelona el 1935, fill de l'obstetre Santiago Dexeus. El 1959 va llicenciar-se en Medicina i el 63 va especialitzar-se en ginecologia. Quatre anys més tard es va doctorar i va anar a diversos hospitals europeus a continuar amb la seva formació. Finalment va fundar amb el seu germà Josep Maria el centre que porta el seu nom. L'any 2004 va dir al Via Lliure, que aleshores presentava la Marta Cailà, que la seva obsessió era la lluita contra el càncer de coll uterí.
En aquest moment el tema que més m'agrada és la lluita contra el càncer. Des de fa ja molts anys que estic dedicat a això. Vam ser els primers a implantar la citologia de Papanicolau per al diagnòstic precoç del càncer de coll, quan hi havia molt càncer de coll, que ha disminuït totalment gràcies a la citologia, gràcies a aquestes campanyes, a aquesta sensibilització de la població.
Dexeus va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2009 per la seva feina pionera en l'àmbit de la ginecologia.
8:31 minuts, canviem de qüestió. Els supermercats de més de 400 metres quadrats hauran de destinar una cinquena part de la superfície a vendre productes amb envasos reutilitzables o a granel. Tampoc podran vendre productes que tinguin embalatges innecessaris. Tot plegat forma part de la nova llei de prevenció de residus que ha presentat el govern, Eudald Martínez.
La normativa també afecta els restaurants i els hotels. No podran oferir cap producte d'un sol ús als clients, ni d'higiene, com sabons, raspalls o maquinetes d'afaitar, ni tampoc de menjar, com ampolletes d'oli o melmelades en envasos monodosi. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, diu que cal acabar amb els residus innecessaris.
Fer molt èmfasi en la reutilització i en l'obligació de treballar els productes d'una determinada manera perquè siguin reutilitzables, perquè siguin aprofitables, perquè tot allò que fem servir hem de ser capaços de tornar-ho a reutilitzar.
La normativa també obligarà les empreses de comerç electrònic a oferir als clients entregues en paquets retornables. Ara bé, tot plegat podria quedar en paper mullat segons els resultats de les eleccions. Serà el proper Parlament el que haurà donat llum verda i l'aplicació final dependrà del futur govern.
I encara relacionat també amb el medi ambient, la Conferència Oceànica de Barcelona reclama augmentar la inversió per protegir els mars. És una de les prioritats que s'han marcat aquestes jornades, impulsades per la UNESCO i que s'han fet des de dimecres a la capital.
Han elaborat una llista d'objectius per tirar endavant abans del 2030. Entre ells, fomentar la indústria pesquera a petita escala, impulsar el consum d'energies verdes en les activitats vinculades amb els oceans i incrementar les ajudes pels països amb menys recursos. La presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, demana més ambició als governs.
Nos encontramos en un momento crucial, en una coyuntura crítica para el futuro de nuestros océanos. Tenemos todos la responsabilidad de aprovechar estas oportunidades poniendo a disposición de nuestro planeta el mejor conocimiento científico i una acció política comprometida.
Des de dimecres per la conferència han passat més de 1.500 experts mundials.
Doncs bé, això és justament també quan sobre la taula hi ha l'ampliació de l'aeroport del Prat i amb propostes que també contemplen una pista sobre el mar. Sigui com sigui, l'aeroport que ha batut un rècord de passatgers al mes de març, ha arribat a superar les xifres prepandèmia. Van passar en total per l'aeroport de Barcelona 4,2 milions de passatgers, Montse Martí.
És un 13% més que el mateix mes de l'any passat i és el cinquè mes consecutiu que es bat un rècord històric de passatgers. L'aeroport de Barcelona dona per fet que aquest any, recordem, se superaran els 55 milions de passatgers, una xifra a la que no s'ha arribat mai. Pel que fa a l'aeroport de Girona, es van pràcticament doblar el nombre de passatgers d'aquest març respecte al març de l'any passat i, en canvi, al de Reus hi va haver un 40% menys de passatgers. Aena assegura que l'any passat la temporada alta a l'aeroport del Baix Camp va començar una setmana setmana abans.
I justament el preu dels bitllets d'avió per viatjar a l'estranger també han pujat un 6,5% al mes de març. Ha sigut coincidint amb la Setmana Santa. En canvi, els bitllets de les aerolínies per vols a l'estat es van abaratir un 0,8%. I encara parlant de preus, Catalunya és un dels territoris on la inflació més ha repuntat d'aquest últim mes. Ho ha fet gairebé el doble, per exemple, que les Canàries.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El cistell de consum s'ha encarit 9 dècimes respecte al mes de febrer i l'IPC s'ha situat al 3,1%, Montse.
L'Institut d'Estadística Espanyol ha confirmat que entre els productes que han impulsat el cistell de consum a l'alça hi ha els aliments. Un altre cop, entre els aliments que més s'han encarit hi ha l'oli, que s'ha encarit un 2,7% més de mitjana. També ha pujat la llet un 0,3% respecte al febrer. Hi ha productes, però, que han mantingut el preu l'últim mes, com ara el peix, el cafè i el cacau, i també l'aigua mineral. Entre els que s'han abaratit hi ha la fruita fresca i els llegums i també les hortalisses. El pa ha pujat un 0,1%. La pujada de preus del març també es vincula amb la factura de la llum, que s'ha encarit pel retorn del 21% de l'IVA a l'electricitat. Segons l'INE, durant el darrer mes, el paquet format per electricitat, el gas i el combustible ha registrat un augment del 3,5%. Entre els preus que també pugen hi ha els d'hotels i restaurants, un 4,8%, coincidint amb la Setmana Santa.
Gràcies, Montse. I per cert, que el Fons Monetari Internacional també ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest any. Es passa de l'1,5% a l'1,9%. Ara bé, l'FMI reclama al govern espanyol una reforma tributària que afecti l'IVA i també els impostos mediambientals i receptes justos addicionals per les pensions.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
8:36 minuts, aquesta és sens dubte una de les imatges del dia, la d'una història que sembla ben bé extreta d'una pel·lícula, però que és certa, és un help, en català ajuda, fet amb branques de palmera, i que ha ajudat a salvar a 3 nàufrags en una illa del Pacífic. Aquesta acció ha estat fonamental perquè els equips de rescat hagin trobat els homes que feia atenció més d'una setmana que estaven aïllats en un illot de la Micronèsia, a Oceania.
Els 3 rescatats tenien experiència en navegar per la zona. Van sortir el 31 de març de l'escull de corall de Polauat en un petit vaixell, però l'embarcació va tenir danys i el motor es va espatllar 6 dies després, i veient que no tornaven, un familiar va donar l'alerta i va començar l'operació de rescat. Al cap de 2 dies, un avió de la Marina dels Estats Units va veure la paraula help a l'illa de Paiklot, a 185 quilòmetres del punt des d'on havien sortit els homes. Aleshores se'ls va llançar una ràdio amb què van poder confirmar que estaven bé i l'endemà se'ls va evacuar amb una llanxa. El més curiós del cas és que en només 8 anys hi ha hagut 3 casos gairebé idèntics a la zona. Fa 4 anys van rescatar 3 homes del mateix illot després que escrivissin a la sorra la paraula SOS, i fa 8 anys, aquesta vegada en una altra illa, van trobar 3 nàufrags més que també havien escrit help en branques de palmera.
Doncs, com dèiem, sembla una història de pel·lícula, però no ho és. És del tot certa i, com explicàvem, ha passat a la Micronèsia, a Oceania. 8:37, informació cultural en música. Ahir ja us n'avançàvem un fragment aquí al 9C de RAC1, però avui ja sí, ja es pot sentir sencer l'esperat nou disc d'Oques Grasses. Que es diu Fruit del Deliri i que és el 6è ja que signa la banda osonenca. De fet, ho hem sabut aquesta tarda, en menys de 24 hores, perquè es va publicar, recordem, ahir a les 12 de la nit, ja han superat el 1 milió de reproduccions a Spotify. Un disc de sonoritat urbana on trobem temes com aquest que sentim, Jubilar-me, però també d'altres que sorprenen. Es diu Bambi, en total són 12 temes i poc més de mitja hora de disc, Maria Cusó.
Fruit del Deliri és un pas més en la trajectòria de la banda de Josep Montero, que 3 anys després d'aquell A tope amb la vida del 2021 torna a demostrar que la sala de producció és on se senten més còmodes. Aquest disc té ritmes urbans, rap i electrònica, però també poesia amb marca de la casa, com la que trobem a Sort de tu.
I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí.
També col·laboracions amb algun dels noms més populars avui en dia a l'escena catalana, com Julieta,
o figaflaues.
I també jocs musicals com Cap Amunt. Oques Grasses arrencaran la gira la setmana que ve a Batea, al Cruïlla Terra Alta, i el 27 d'abril a les Trenes de Girona.
I encara en música, d'aquí a una estona, d'aquí 20 minuts, el Festival Estrenes de Girona acull el retorn de Gossos. Concert especial des de l'Auditori de Girona, on els manresans inauguren la gira A Reviure, que arriba després de 5 anys de silenci. El d'avui serà el primer d'una gira de 10 concerts arreu del país en què posaran el punt final a una trajectòria musical de 3 dècades. I qui també actua aquesta nit a l'estrena són els Amics de les Arts. El concert ha començat a les 8 al Teatre Municipal de Girona i ha servit per presentar el disc Les paraules que triem no dir. I encara un últim apunt de música, perquè aquest estiu, del 10 al 14 de juliol, la música que omplirà la Garrotxa amb, per exemple, grups com l'Oreja de Van Gogh. Però Alfred García, els Amics de les Arts, Inestà o el Pot Petit, tots actuaran al Festival Vall Viva, que uneix música i alta gastronomia. De fet, restaurants tan prestigiosos com Can Jovany, Les Cols, Cal Enric i Miramar tornaran a oferir menús exclusius d'estrella Michelin. Tots els beneficis es destinaran a la unitat oncològica de l'Hospital de la Vall d'Hebron. I encara relacionat amb la música, el fenomen Rosalia ja s'estudia fins i tot a les universitats. I per què ho diem? Doncs perquè una tesi doctoral d'un estudiant de la Universitat Complutense de Madrid analitza la cantant catalana i també la seva manera de fer música.
Es tracta d'un estudi del musicòleg Daniel Gómez Sánchez titulat Rosalía, intercanvis culturals entre la cantant i compositora i el seu equip formatiu creatiu. El treball conclou que la tendència a experimentar i arriscar-se que promou el taller de músics on es va formar l'artista van crear la seva identitat. L'estudi destaca que el talent de Rosalía s'ha alineat amb diverses sinergies que l'han elevat i projectat de manera imparable. Per fer la tesi, Gómez ha recollit el testimoni de desenes de fonts directes de l'entorn més proper de la cantant de Sant Esteve Sesrovires.
I abans dels esports, també us expliquem que la Sagrada Família estrenarà per Sant Jordi una projecció digital creada amb intel·ligència artificial. Es titularà Rosa Rosae i es podrà veure en una pantalla de grans dimensions instal·lada al temple, just al costat de la figura de Sant Jordi. Maria.
La peça, que està inspirada en l'imaginari de Gaudí, s'ha fet amb intel·ligència artificial a partir de la combinació de diferents formes sorgides de la rosa. Es podrà veure del 22 al 27 d'abril projectada en una pantalla LED de grans dimensions i dialogarà amb l'escultura de Josep Maria Subiracs. A més, anirà acompanyada d'una peça musical interpretada per l'orgue del temple. Aquesta és una de les propostes de la Sagrada Família per celebrar Sant Jordi. També es farà una visita guiada nocturna al temple el dia de la vigília i el 23 d'abril els Jordis, Jordines, Jorges i Georgines d'arreu del món tindran entrada gratuïta.
Vull 42, pas a la resta dels esports, de nou amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Bona nit, Anna.
Abans de començar, acaba de començar, volíem dir, el Leganés espanyol de segona divisió.
Els pericos són segons i s'enfronten al líder, que té 4 punts més. Estem seguint el partit en directe a RAC+1.
Doncs hi connectem a aquesta hora amb el Xavi Puig. Xavi, bona nit.
Hola, bona nit, Anna. Tindrem el 9-7.
Què passa, que esteu aquí...
Estàvem parlant de postes de sol, imagina't com està el tema.
Què?
Doncs mira, és un tema molt pel 9-7, I tant, no se n'ha parlat prou de les postes de sol. De moment amb empat a 0, però un partit prou entretingut en aquests primers minuts.
Sí, ha començat mogut, 0-0 al minut 12 de la primera entre Leganés i Espanyol. Ha regalat una pilota Cabrera que ha propiciat l'única oportunitat del conjunt madrileny. Braithwaite també ha atacat per l'Espanyol. Partit clau, recordem, encara que queden 8 jornades pel final, els blanquiblaus són segons a la classificació, a 4 punts del Leganés, que és líder. Si guanyes avui, t'encastes a ells, només un punt per sota, en canvi si perds se te'n van a 7. Partit molt important, gairebé 13 de la primera Butarque, Leganés 0, Espanyol 0.
Després m'ho expliqueu, això de les postes, Edu?
És que hi ha molt bona posta de sol aquí a Butarque, al camp del Leganés, Anna, per la disposició de l'estadi.
S'ha d'aprofitar, doncs, eh?
Sí, ja faré una foto i us l'envio al grup.
Val, gràcies, Edu, que vagi bé. I d'altra banda, Xavi, però encara connectem amb RAC+1, perquè també explicareu el Villeurbanne Barça de l'Eurolliga de bàsquet, que ha de començar, si no m'equivoco, a les 9.
Sí, partit intensament a nivell classificatori pel Barça. El Barça, de fet, ara està sabent qui serà el seu rival en el play-off de quarts de final. Dani, sí. Aguilar, si sí, l'Olympiacos o Fenerbahçe.
I ara mateix seria l'equip grec, que guanya de 4 punts, 27-23, però el partit està molt i molt ajustat, 5-56 per al descans, més 4 per Olympiacos. Recordem, qui guanyi d'aquest partit jugarà davant el Barça als quarts de final, que, com dèieu, juga a les 9 a la pista d'Esbel, sense Vili, sense la Provitola, tots dos descansen.
Gràcies, Xavi, gràcies, Dani, que vagi bé. Bona nit.
Fins ara, bona nit.
I d'altra banda, Xavi Hernández, que continua decidit a marxar del Barça a final de temporada, tot i la victòria de dimecres a París.
Quim? L'entrenador culé ha parlat avui a la roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà a les 9 de la nit al camp del Cádiz.
No hace falta ni que me lo preguntes. Ya os he respondido en cada rueda de prensa, no cambia nada. O sea que si quieres cambiar la pregunta estás a tiempo.
Aquest Cádiz-Barça és clau per mantenir les opcions blaugrana a la Lliga, però serà 3 dies abans de la tornada dels quarts a la Champions contra el PSG i una setmana abans del clàssic del Bernabéu contra el Real Madrid. Xavi no ha avançat si farà rotacions i assegura que el resultat del Madrid, que jugarà abans a casa contra el Mallorca, no determinarà la seva alineació de demà a la nit. Hem de dir que Lewandowski, Cancelo i Íñigo Martínez són baixes per sanció i que la convocatòria se sabrà demà.
D'altra banda, el Girona també pot certificar matemàticament aquesta nit la classificació per jugar a la competició europea de cara a la temporada vinent.
Sí, l'equip de Michel Sánchez jugarà demà a les 2 del migdia contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, amb la novetat de Toni Villa a la convocatòria i la baixa de Tsigankov per molèsties musculars, i pot ser que surti a jugar, com dius, ja com a equip classificat com a mínim per la pròxima Conference League. Això serà si el Betis no guanya el Celta el partit que ha de començar a les 9 al Benito Villamarín i cobra la jornada de primera. En cas de victòria bètica, el Girona pot certificar també la històrica classificació europea, seria la primera guanyant demà aquest partit que té al camp de l'Atlètic. Ara bé, Michel manté que l'objectiu és entrar a Champions.
D'altra banda, avui han quedat també definides les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo.
Sí, de fet, són a punt de quedar definides perquè és a punt d'acabar l'últim partit dels quarts de final que enfronta el Terrassa i l'Echeide de Tenerife, i que ja l'últim quart està guanyant l'equip vallesà de 3 gols, 14-11. El rival dels agarencs serà el Sabadell, que s'ha imposat al Mediterrani per 18-9, i per l'altra banda del quadre s'enfrontaran a semifinals l'Atlètic Barceloneta, que ha golejat el Mataró per 20-4, i el Barcelona, que ha superat el Sant Andreu per un clar 16-4. Juga a Palma, semifinals demà dissabte.
Més enllà d'això, també ha començat el Gran Premi de les Amèriques de MotoGP.
Tercera cita de la temporada al circuit d'Austin, que també porta el nom de les Amèriques i que és un dels preferits de Marc Márquez, que hi ha guanyat 7 vegades i que aquest cap de setmana hi corre per primera vegada amb Ducati. El cerveria ha estat 8è al primer entrenament lliure que ha dominat l'empordanès d'Aprilia, Maverick Viñales. A les 10 començarà la segona sessió, que marcarà el tall d'accés directe a la Q2. L'esprint es disputarà demà a les 10 de la nit, hora d'aquí, i la cursa diumenge a les 9.
I acabem amb un apunt d'atletisme, i és que Yulimar Rojas es perdrà als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu.
L'atleta veneçolana del Barça, 4 vegades campiona del món i vigent campiona olímpica de triple salt, s'ha trencat el tendó d'Aquiles esquerre en un entrenament i, per tant, no podrà competir aquest estiu als Jocs.
Llàstima. Gràcies, Quim, que vagi bé. Bona nit. I abans de donar pas al temps, hem d'explicar una notícia d'última hora. Segons acabem de saber, ha mort el dissenyador Roberto Cavalli. Tenia 83 anys, segons informa diversos mitjans a aquesta hora. El dissenyador, doncs, com dèiem, hauria mort amb 83 anys. Recordem que és un dels noms més coneguts dins del món de la moda. Estava malalt des de feia força anys i és una mort que ha confirmat la seva parella. Com dèiem, notícia d'última hora que hem conegut fa molt pocs minuts, i és que el dissenyador Roberto Cavalli ha mort, com dèiem, als 83 anys. I ara sí, moment pel temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
Han de continuar o no pujant aquestes temperatures aquest cap de setmana?
Doncs sí, seguirem amb aquesta tendència a l'alça dels termòmetres, que de fet tocaran sostre al llarg d'aquest cap de setmana. Avui ja s'han enfilat entre 2 i 5 graus respecte a ahir. Destaquen pràcticament 31 de màxima al Dover o 30 a Vinebre i també al pantà de Siurana. Un dia radiant, sense pràcticament cap núvol a cap punt del país. I de fet seguirà així el cap de setmana, amb cel blau protagonista i amb uns termòmetres que ja demà dissabte haurem de sumar encara un parell o 3 graus més. Per tant, màximes en conjunt de 24-29, però a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, atenció, perquè passarem dels 30-31 i fins i tot algun 32.
Farai.
Arran de mar, això sí, a primera línia de la façana costanera, un ambient més agradable, però tot i així molt suau, i de cada diumenge ja no pugen més, es mantenen aquestes temperatures, també l'ambient assolellat, i per tant un cap de setmana per gaudir, però més propi del mes de juny que no pas per aquestes dates de mitjans d'abril.
Veurem si la setmana que ve tornen a baixar de nou les temperatures.
Sembla sí, que sí. A mitjans de setmana normalitzarem.
Si no, no ho aguantarem, això.
No ve fred, tampoc, però...
Gràcies, Gori, fins aquí una estona. Que vagi
fins ara.
Bé, fins ara. 11 minuts i arribarem a les 9.
A RAC 1, 9 C, amb Anna Ballonesta.
I arribarem a les 9. Comencem la tertúlia d'aquest divendres 12 d'abril. Avui amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, bona tarda. Ai, bona nit.
Bon vespre.
És que saps què em passa? Que ja, com que encara veig claror quan comencem el programa, em sona més a tarda que no nit o vespre. Però vaja, vespre. Bona tarda, bon vespre, bona nit.
Bon tot.
Oriol Ribet, periodista i filòleg, com estàs?
Molt bé.
Tu estàs més situat que
jo, que ja estem una mica més a la nit, no?
Sí, però és veritat.
Ja fosqueja.
Quan veniu, abans era del tot fosc i ara hi ha claror. Nosaltres comencem al 9C, que jo veig el sol des d'aquí, des de l'estudi.
Una cosa de vespre, no? Vespre, va.
Vespre, va, deixem un vespre. Dolors Camans, experta en economia social, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit.
I també ens acompanya aquest divendres el Rafa López, sociòleg i exdiputat del Parlament. Rafa, com estàs?
Què tal, molt bé.
Si expliquéssim les coses que comentem en aquests minuts que tenim de pauses abans de començar, podríem escriure un llibre, gairebé, però no ho comentarem. No
l'escriurem.
No mateixis, Rafa.
Algun dia desclassificarem tot.
Per part d'aquí, tu
t'ho
has apuntat.
Saps què
passa? Que jo tinc...
50 anys com la llei de secretaritzar.
Jo tinc molt mala memòria. Tot això que parlem no m'ho apunto. O sigui, m'ho apuntés... Podria... Mira, ara potser m'has donat una idea.
I podries fer un joc. Quin tertulia ha dit?
T'imagines? I que darrere del llibre hi hagués les respostes.
Les respostes correctes.
Del revés.
Home, hauríem d'incloure en honor, en homenatge a en Dani Sánchez Dugar.
Sí.
Qui no té pessebre a casa? Espera.
Pobre, cada Nadal amb aquesta pregunta del pessebre. En fi, com dèiem abans del sumari, avui comença, o sigui, avui falta un mes just per les eleccions del 12 de maig, i demà, això és el que volia dir, demà començaran a fer-se aquests sortejos per anar a les meses electorals. Des de demà fins dimecres es faran els sortejos, per tant, a partir de la setmana que ve, si us ha tocat, doncs ja rebreu aquesta carta. Jo soc una persona d'aquí a la taula que hi ha anat moltíssimes vegades, que li ha tocat moltíssimes vegades, i clar, estem en un any en què quan passin les europees haurem anat 4 cops a votar, en un any i un mes, perquè les municipals van ser el 28... Per què?
Jo tinc fills menors, i la meva dona treballa al cap de setmana, i per tant això és un
motiu
d'exclusió a la Junta Electoral.
Absolutament.
Diverses vegades he hagut de presentar-ho.
Però per tant vol dir que t'ha tocat?
Per tant jo tinc immunitat electoral.
Ja ho estàs avisant per si...
Si algú té fills menors i la seva dona o parella treballa...
Un cop t'ha tocat, eh?
Efectivament.
I t'ha tocat, doncs?
M'ha tocat.
Per tant t'ha tocat i t'has hagut d'excusar.
M'he excusat,
i ho has pogut fer,
i m'han acceptat sense cap. Mm-hmm. Molt bé.
Però com dèiem, hi ha una persona aquí a la taula que li ha tocat diverses vegades, no hem dit qui encara. Fem una pausa i ara de seguida us ho expliquem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obosom, Solazzo Ensemble, o Lucy Osh, i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. Emporta-te'l per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la 1 del migdia, un Vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1.
U, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
I arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, hi ha una persona aquí a la taula que li ha tocat en diverses ocasions anar a una mesa. Vaja, potser n'hi ha més d'una. Jo que sàpiga, una. Tu, Rafa? Quantes...
Cap ni una.
Però ni de suplent, eh? Allò
ni de suplent, ni res.
He presentat i he pogut tornar a casa. Mai t'ha arribat la carta.
Ni l'empillo, res.
Carai, tu.
Jo crec que està en alguna llista negra o alguna cosa.
El secret
és aportat a una llista d'aquestes friquis que es presenta.
Bueno, ja vas anar a la del PP. Ja és una mica friqui, això.
No comencem. Ja hem començat la tertúlia.
Tu, Oriol, deies que sí que t'ha tocat alguna vegada, però has tingut excusa.
Diverses vegades, però...
Sempre has tingut excusa.
Bueno, és que fa molts anys que la meva dona treballa al cap de setmana. I també fa molts anys que tinc fills menors.
Pare, no?
Aviat se m'acabarà.
Diu, fa 30 anys que tinc fills menors. No. Ja ens toca.
A veure, tu, Dolors, que algunes vegades has estat candidata, t'ha tocat anar més o no?
De fet, una vegada, el 2003, el primer cop que era candidata, era independent, era novella en tot, i no hi havia anat mai una llista, ni en un partit, ni res, i llavors rebo la convocatòria a casa per anar a la mesa.
Què dius? Quan ets candidata?
Clar, i vaig pensar, això no deu ser... No deu estar bé.
Hi ha hagut un error.
No deu ser possible que tu, sent part, siguis jutge, també. I aleshores vaig anar al partit, vaig anar aquell moment al carrer Ciutat, a Iniciativa, vaig dir, escolteu, mira, m'ha passat això. Em van dir, has d'anar a la Junta Electoral. Vaig anar a la Junta Electoral de Barcelona i vaig dir, mira, ja vas una mica prudent, perquè ja veus que tothom va allà escaquejar-se, no? I diu, mira, és que em sembla que a mi no em toca fer això. I m'han cridat i no sé, m'han dit, bueno, però... Se'm treia una mica de sobre. Bueno, però i què? I què? I com ho demostres? Dic, home, li vaig portar la butlleta, perquè no tenia una altra manera, no? I mira, veu aquesta llista? Doncs aquesta d'aquí sóc jo. Clar, jo no era ni diputada ni rei, i no tenia per què sortir, aleshores. Però m'ho van acceptar.
T'ho van acceptar,
i
ja
hi vaig anar, i ja està.
I no t'ha tocat mai més, eh?
I mai més. Per tant, jo aquesta teoria... de que si treuen una vegada del bombo ja no t'hi tornen a posar...
Creus que sí?
Jo li dono fe.
Però jo...
I els que repeteixen...
Ja estem a
veure, si el Rafa no és, si l'Oriol no és, i la Dolors no és, només queda una opció.
La teoria... En 3, 2, 1, la teoria de la Dolors salta pels aires.
Què, Sílvia? Quantes vegades?
7 vegades. 7 vegades. L'última, aquestes municipals darreres. 7 vegades.
Però 7 vegades que t'has hagut de quedar?
M'he hagut de quedar, de les 7 m'he hagut de quedar 5. Dues, no, una només va caler que anés, i com que hi havia tothom...
Vas marxar la seguida.
Vaig marxar, i aquesta darrera de les eleccions municipals, tot i ser vocal segona, em va anar d'una persona, perquè cap de... aquesta és l'altra, de tres titulars no es va presentar cap dels tres, dels primers tres suplents només es va presentar un, i llavors van haver de tirar del suplent segon de cada membre.
Ostres.
I en el meu cas, com que el meu primer suplent era el que s'havia quedat, jo vaig poder marxar.
Et va salvar pels pèls.
Per una persona, sent vocal segona, eh?
I li vas fer un regalet.
No, com que vis molt a prop, però ningú ho sap, que algú té... vaig dir...
i ja no hi era.
Vas desaparèixer. Sí. Home, però ja t'ho deus saber de memòria, no? Com funciona...
Sí, a veure, és veritat que ara amb la, a la publicitat arreiem amb la, amb la, amb la Dolors perquè dèiem, no us ho prengueu així, que és la festa de la democràcia i és xulo. És veritat que si et mola una mica el rotllo, si no ho has fet mai i et mola una mica el rotllo a la política... És xulo, perquè jo, a més, que també he treballat en aquest món, tot i no tocar-me les meses, he hagut d'anar a recomptes. És, l'ambient que es viu és xulo.
Clar, a veure, mira, veure-ho una vegada... Sí. Dues,
no, no, però cinc,
bueno, sin quedar-se,
sí,
clar.
Però bueno, he fet tots els papers, he fet de presidenta dues vegades,
home, clar.
He fet de, sí, clar,
ja
he fet de,
mani, clar,
de manar, manar,
manar. Coses, manar.
Però, escolta, si el que quedo parat és que la gent s'exposa molt, perquè hi ha moltes, no? Si no et presentes sense...
Mira, però jo és una cosa que m'agradaria... Aquesta tarda, quan comentàvem els temes, ho he pensat, m'agradaria saber...
Si arriben les multes.
Això de la multa, sí, ja és una llegenda urbana o realment hi ha gent que li han posat multes i s'han hagut de pagar i són multes exemplars. Perquè sí que és veritat que...
S'ha quedat parat a tanta gent que diu que...
Sí que és veritat que el llindar de les excuses o arguments per no poder assistir, cuidado, és veritat que ha baixat molt, Abans la Junta Electoral era molt, molt, molt estricta. Jo he treballat sempre que m'ha tocat, perquè treballava en política i no he pogut lliurar mai, tot i treballant,
Però aquesta gent no fa cap excusa, no hi va i està, no?
No hi va i està, alguns s'excusen. Bueno,
no ho sabem, no?
No, va, perquè excusar-te t'has d'excusar molt abans. Quan tu reps el nomenament, tens un termini X, tu no pots dir el mateix dia... Si dius que no et va bé...
No, perquè vols dir que si presentes una... Si tens un eximent, aleshores es busca una altra persona per cobrir aquella plaça.
Efectivament, la llista corre.
Fem una cosa, fem una cosa. Tenim en línia el Joan Botella, que és jurista i va ser membre de la Junta Electoral Central de la Barcelona Nord a les passades eleccions i també és catedràtic de Ciència Política i expert en llei electoral, que potser ens ho podrà resoldre millor. Senyor Botella, bona nit.
Hola, bona nit.